Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que t'has preguntat quin camí li queda a la futura llei d'amnistia abans de ser aprovada definitivament. Doncs bé, el primer que haurà de superar el text és la tramitació parlamentària, ja en marxa. Una vegada es presenti, el termini per la seva aprovació pot ser similar al que va ocórrer amb la derogació de la sedició, tot això en un mes. No obstant això, la tramitació parlamentària no acaba aquí. Després es necessita una o dues setmanes per l'obertura d'esmenes a la totalitat, el debat de totalitat, la presentació d'esmenes parcials, portar-la a la Comissió de Justícia i després la seva votació al ple. Una vegada passi el tall de la cambra baixa, arribarà el primer dels esculls, al Senat, on el Partit Popular ostenta la majoria absoluta. Els populars intentaran retardar al màxim la tramitació i dilatar tot el possible la volta de la llei al Congrés per la seva votació definitiva. El PSOE ha anunciat la seva voluntat d'acudir al Constitucional. Més tard o més d'hora, el text de l'amnistia tornarà al Congrés per la seva aprovació definitiva. Serà el moment quan la llei declari amnistiades totes aquelles persones amb processos penals, administratius o comptables vinculats a l'anomenat procés. Una vegada quedi publicat en el BOE, s'obrirà un nou obstacle per als beneficiats. El que estigui dins del procés sobiranista serà amnistiat. El que no, no ho estarà. Ho haurà de decidir un jutge. Per tant, seran els jutges els que diguin quines causes tenen una relació directa amb el procés des de gener de 2012. Encara queda la llei que fixa les causes concretes i fins i tot un termini màxim que podria ser de 2 mesos perquè els jutges resolguin. Encara hi haurà una forquilla per a la interpretació com va ocórrer, per exemple, amb la llei del CSI o amb la reforma del delicte de malversació de cabdals públics. Aquesta futura llei de l'oblit penal té encara un llarg camí pels esculls per recórrer abans que pugui ser aplicada i deixar en l'un o res tot el que van protagonitzar els separatistes catalans l'any 2017. I mentrestant, al Parlament Europeu, doncs encara ressonen les paraules ahir del comissari de Justícia Didier Reinders, en el sentit que Europa supervisarà molt de prop la qüestió de l'amnistia després de rebre moltes queixes i per comprovar si respecta els valors i també les lleis de la Unió Europea. Bona tarda, sóc Carlos Losada, com cada dia a aquesta hora, en companyia de la Mar Puerto, notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Unes notícies que tenen aquests titulars. Mar, bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui comencem explicant que diversos usuaris de Rodalies han denunciat aquest dijous a les xarxes socials més incidències del normal en el servei i han acusat els treballadors de Renfe i Adif de dur a terme una vaga encoberta prèvia a la primera, al primer dia de les 5 jornades de protesta convocades a partir d'aquest divendres pel traspàs pactat entre PSOE i Esquerra Republicana. Els sindicats critiquen que la Generalitat va comunicar massa tard els serveis mínims de cara a divendres. I sobre Rodalies, també expliquem que el govern ha fitxat l'actual coordinador del Pla de Rodalies Catalunya 2020-2030, Pere Macías, pel comissionat que crearà per treballar en l'estratègia sobre el traspàs de Rodalies. I atenció, perquè una opositora de Mossa d'Esquadra està en presó provisional després de ser detinguda el juliol per presumptament matar un home a Ripollet, a Barcelona. La sospitosa i la víctima eren companys de pis. I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut a 3 dones per 7 presumptes robatoris produïts a Tarragona entre l'estiu del 2021 i la primavera del 2022, en els quals simulaven una falsa revisió de gas. Les suposades lladres entraven en domicilis de persones vulnerables d'edat avançada amb alguna minusvalidesa o estat de salut delicat. I la Policia Nacional ha detingut 3 persones a Sabadell i Girona per distribuir més de 140.000 arxius multimèdia en pornografia infantil. La Policia Nacional ha fet 2 escorcolls i ha intervingut 53 elements electrònics que contenien aquests continguts. Avui, però, acabem explicant que els jutges de primera instància de Barcelona han avalat el comunicat de les associacions judicials crític amb l'acord PSOE i Junts. La Junta de Jutges ha votat per majoria referenda la decisió de la jutgessa de Gana d'adherir-s'hi al posicionament.
Gràcies, Mar. Notícies d'un dijous amb predomini del sol arreu de Catalunya, amb algunes bandes de núvols prims aquesta tarda. No esperem pluges, la setmana acabarà pràcticament sense aigua en cap punt de Catalunya. Demà ens llevarem amb algunes boires en punts de l'interior, però en general predominarà també el sol. Pujaran les temperatures i l'ambient serà més càlid al centre del dia, sobretot a les comarques de Girona, amb valors que poden arribar als 20 graus. Encara bufaran el mestral i la tramuntana. Al cap de setmana tornen a baixar els termòmetres i de pluja, doncs n'esperem ben poca. Sàpiguem com estan les carreteres amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, com és habitual a aquesta hora. És cert que aquí a la ronda de dalt de Barcelona, a la zona d'Horta, hi tenim un accident que talla carril en sentit Besòs i provoca aturades gairebé des de la sortida dels túnels de Vallvidrera fins a Horta. Per tant, és cert que hi ha aturades destacades en aquesta ronda de dalt, anant cap al nus de la Trinitat, com us deia, més a causa d'un accident. De la resta de vies, poca cosa. La B30, a la zona del Vallès, sí que va més carregada entre Cerdanyola i Barberà, en totes dues direccions, però, com dèiem, en general, trànsit tranquil en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La setmana que ve entraran en vigor les noves restriccions que posa en marxa el govern per fer front a la sequera. Una sequera que, no cal oblidar-ho, fa 36 mesos que castiga Catalunya perquè fa 36 mesos que no plou de manera generosa per omplir els pantans. És a dir, que el govern ha tingut força temps per ser previsor i evitar arribar a la situació actual a la que es comença a lamentar per què no tenim més desalinitzadores o si s'ha de començar a pensar en portar vaixells carregats d'aigua. I tot quan d'aquí pocs dies entrem ja en fase de preemergència que limita a 210 litres per metre quadrat i per persona el consum d'aigua. De tot plegat i de l'augment del preu de l'aigua n'ha parlat amb Carlos Herrera, el president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, Xavier Latorre. Aquest enginyer ha explicat a Herrera en COPE que la sequera extrema ha agafat el govern sense els deures fets, Yolanda Canales.
I ara actua amb una certa improvisació i amb mesures que no se sap si tindran uns resultats efectius. Per exemple, una de les primeres mesures que s'implantaran si s'acaba entrant en fase d'emergència és reduir la pressió de l'aigua, però qui més afectarà són els que es trobin en zones altes. I després està l'ús de les dessaladores. Hauria de ser una solució puntual d'emergència, però des de l'estiu que estan funcionant a ple rendiment. Només serveixen per a les zones costaneres, recorda, i també apunta als elevats costos mediambientals que tenen.
Més que una solució, te construyeron para hacer frente a los regímenes de emergencia. No ha de ser una solución de continuidad como está haciendo ahora. Llevamos desde el verano en que las dos desalinizadoras están funcionando al 100%, con lo que eso supone en costo energético y algo de lo que no hablamos, que són els costos ambientals.
I la possibilitat de portar aigua en vaixells, Xavier Latorre no ho veu gens clar, tenint en compte el precedent de 2008. Llavors l'experiència, recorda, no va ser positiva i ara es tornen a gastar diners en fer obres per posar a punt el port per a rebre aquests vaixells.
L'experiència que tenim el 2008 pues fue una calamidad. Sí, se intentó traer un par de barcos que además hubo que tirar el agua allí porque se habían despotabilizado. Ahora pues volvemos a esta ilusión y anunciamos que ya estamos gastándonos 4 millones de euros en preparar las instalaciones del puerto de Barcelona para recibir estos barcos.
I enmig d'aquest panorama, l'aigua serà més cara. La Torre troba normal l'increment de preus perquè, per exemple, potabilitzar aigua via desaladores és molt més car. Ara bé, també recorda que la Generalitat va decidir congelar les tarifes el 2017 i aquest any.
¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que el gobierno de la Generalitat tuvo la genial idea desde el año 2017 congelar las tarifas del agua. En la gestión del agua se producen déficits intolerables. ¿Que hay que subir los precios? Pues sí. ¿Que hay que subirlos escalonadamente? Mejor.
I tot plegat, diu Latorre, demostra un dèficit intolerable de la gestió de l'aigua.
Gràcies, Holanda. Marxem ara fins al Parlament Europeu, on encara ressonen les paraules del comissari de Justícia, Didier Reinders, en el sentit que Europa supervisarà molt de prop la qüestió de l'amnistia després de rebre moltes queixes i per comprovar si respecta els valors i les lleis de la Unió Europea. L'eurodiputada popular, Dolors Montserrat, i el de Ciutadans, Jordi Canyes, valoren en declaracions a COPE Catalunya i Andorra que Europa posi el focus sobre una llei amb més ombres que llums i lamenten que Pedro Sánchez hagi posat la democràcia espanyola sota sospita, com ha passat amb Hongria i també Polònia. Sergi Tor.
Sí, les paraules del comissari de Justícia són valorades com una victòria pels europarlamentaris que consideren que la futura llei d'amnistia pactada entre socialistes i independentistes vulnera els preceptes europeus i de la democràcia de la separació de poders. Dolors Montserrat, del Partit Popular, incideix a COPE Catalunya i Andorra en la importància de les paraules del comissari Reinders.
El comisario Reinders fue muy claro, dijo que vigilaría, estudiaría no solo la proposición de ley de amnistía, sino las enmiendas, el acuerdo político, este acuerdo político que han acordado hacer la lawfare, es decir, comisiones de investigación en el Parlamento Nacional para investigar los jueces, es decir, los jueces se convierten en delincuentes y los delincuentes se convierten en jueces.
Des de Ciutadans mateixa visió, a Jordi Canyes li va agradar l'interès del comissari de Justícia Europeu.
Comisario Reinders escuchó muy atentamente los argumentos que se dieron ayer. Unos argumentos que evidenciaban que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez, había intercambiado de una forma mafiosa libertad, impunidad a delincuentes por votos.
El comissari belga, en la seva intervenció, va al·ludir a acords polítics de la investidura a Espanya que encara no han vist els papers i que no val el projecte enviat pel govern d'Espanya per justificar l'amnistia, on s'exclou els delictes de terrorisme i de malversació de fons europeus i que vigilarà el text definitiu.
Tornem a Barcelona. Les denúncies per violència masclista continuen augmentant de manera significativa. Les dades d'aquest 2023 confirmen la tendència a l'alça dels darrers anys, segons han explicat avui els Mossos d'Esquadra. Fins al 31 d'octubre, la policia autonòmica ha instruït 14.137 denúncies, gairebé un 10% més que el mateix període de l'any passat. També s'han incrementat les detencions. En total, s'han detingut 6.056 homes per violència masclística en l'àmbit de la parella o també de l'exparella. Més detalls d'aquest informe de la policia autonòmica dels Mossos d'Esquadra amb el Sergi Pedro.
14 dones han mort assassinades per violència masclista, 13 a mans de les seves parelles o exparelles, mentre que l'altra va ser assassinada pel seu fill menor d'edat. La portaveu dels Mossos d'Esquadra, la inspectora Montserrat Escuder, ha destacat l'augment de dones que han perdut la vida per la violència masclista.
Si ens centrem en la tipologia delictiva i en relació a l'any 2022, destaquem l'augment del delicte d'assassinat o homicidi amb un 71,4%,
Les denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella també han augmentat i els delictes són força diversos. El principal és el maltractament en l'àmbit de la llar, amb un 36,8%, seguit del d'amenaces amb un 22,8%. La inspectora Montserrat Escudet detalla que, a banda d'aquests delictes, també n'hi ha d'altres que no són tan recurrents, però que estan augmentant progressivament.
Altres delictes que també han augmentat és el delicte, per exemple, de detenció il·legal, amb un 67,3%. Hem passat en nombres absoluts de 49 a 82 fets. El delicte de descobriment i revelació de secrets, amb un 45,6%. O el delicte d'impagament de prestacions, amb un 25,6%.
Durant aquest 2023 s'han detingut o investigat poc més de 12.000 autors de fets delictius en l'àmbit de la violència de gènere, dels quals 131 són menors d'entre 14 i 17 anys.
I aquest dijous estem analitzant una dada espectacular. Les operacions d'estètica han augmentat d'un 215% els últims 9 anys. Els cirurgians ho atribueixen a la pandèmia i a un canvi en la percepció del cos per l'ús prolongat de les mascaretes o per la imatge dels videotelefonades. També hi té molt a veure, sobretot entre la gent més jove, la pressió dels influencers o la imatge de personatges famosos. Posem rostre, doncs, aquesta situació que us acabo de descriure ara mateix. Ho fem amb l'Andrea, que ha passat aquest matí per darrere en COPE Catalunya i Andorra per explicar-nos de què s'ha operat i per què ho ha fet. L'ha estat escoltant l'Andrea Gavarró.
L'Andrea té 24 anys i quan va tenir l'oportunitat va sotmetre's a una operació estètica per augmentar els seus pits i va acabar amb el complexe que tenia de fer ja molts i molts anys.
Mira, jo en el meu cas ho tenia molt clar des de que era ben joveneta, sempre havia estat un complexe per mi. Quan vaig tenir els diners i tal, doncs vaig decidir fer-ho, perquè volia fer-ho des de feia molt de temps.
L'Andrea reconeix que va quedar realment satisfeta amb la seva operació i per a ella ha millorat la seva vida, ha acabat amb el seu complexe i, tot i que el postoperatori va ser dur, ho tornaria a fer.
Sí, la veritat és que he quedat molt contenta amb el resultat, era el que volia i molt bé. La veritat és que millora, psicològicament. Fas per complexa, perquè realment ho necessites per estar millor amb tu mateixa, és una cosa que va bé.
Alhora explica que no va tenir mai por d'operar-se, de les conseqüències prèvies o de les possibles complicacions durant l'operació. Doncs ja sabia quins serien els resultats amb la clínica escollida perquè amigues seves s'havien operat prèviament. L'Andrea admet també que ha tingut temptació d'operar-se de més coses un cop s'ha operat els pits. Doncs al final la cirurgia estètica pot esdevenir un dolç molt temptador un cop hi entres.
Sí que és veritat que és un món molt temptador, te diria jo, perquè un cop entres és molt difícil sortir, perquè bueno, sempre tens coses a millorar, no? I un cop ho has provat, doncs és difícil parar. El que passa és que s'ha de tenir el cap fred i saber dir prou.
Cada cop són més els i les joves que se sotmeten a operacions estètiques. 85% dones i 15% d'homes hi va en augment. De fet, i segons un estudi realitzat per la Societat Espanyola de Cirurgia Estètica, en els últims 8 anys el nombre d'operacions estètiques ha augmentat en un 215%.
Saludem ara el doctor Joan Fontdevila, que és cirurgià plàstic i vicepresident de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica. Doctor Fontdevila, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, les dades ens diuen que Espanya és un país on la cirurgia i la medicina estètica estan, podríem dir, ja més normalitzades com pràcticament a tot el món. Però mentre abans es mantenia una mica en secret, ara sembla que és una cosa que comença a explicar-se amb molta normalitat i amb molta tranquil·litat. Això comparteix aquesta percepció, doctor?
Sí, realment el canvi jo ja per una qüestió generacional soc conscient que hi ha hagut un canvi en quant a 30 anys enrere o 25 anys enrere abans era una cosa que es feia dintre de la intimitat i que s'explicava poc a l'entorn i que actualment doncs és una cosa que normalment molts pacients, no dirien la totalitat ni molt menys, però molts pacients doncs ho fan extensiu al seu entorn i ja no es veu com una cosa tabú a amagar.
I parlant també de l'abans i de l'ara, abans els tractaments eren molt més invasius, solia haver-hi quiròfan pel mig, ara tot ha canviat, és tot molt més, no molt millor, però sí molt més pràctic i molt més assumible per tots, no? pel pacient i per vostès, no?
Segueix havent-hi quiròfan i hi ha molt quiròfan,
sí, però...
que diguéssim, sí, el que s'ha... tendit és a buscar la versió, diguéssim, menys traumàtica del mateix tractament, i és cert que en algunes àrees, com podia ser, per exemple, l'àrea del front, on fa 25 anys doncs, s'havia de fer un estirament, fent uns talls grossos dintre del cabell, avui en dia doncs, molts d'aquests pacients opten pel Botox, que són unes punxades i que no has de passar per quiròfan. Llavors, que hi ha hagut un camí que va per la mínima invasió, però també això ha fet que hi ha moltes persones que ja no eviten tant el quiròfan, sabent que serà un procés molt més, diguéssim, molt més suportable que el que podia ser, per exemple, fa 20 o 25 anys.
Doctor, han notat vostès que ha baixat l'edat d'inici d'aquesta mena de tractaments? Això és una... suposo que és, per vostès és una bona notícia, no?
A veure, baixar l'edat d'inici... bé, en el cas de les coses que no són de quiròfan i que són més de tractaments de consulta, sí que... hi ha una tendència que gent més jove s'interessi per aquest tipus de tractaments que abans eren més de persones ja madures. Però que és l'edat de la cirurgia, hi ha un tipus de cirurgia que tenen unes edats, diguéssim, molt, molt concretes. Per exemple, l'augment mamari, quan una noia no té molt poc pit, això ja ho saben. En 18 anys, en 19 anys, en 20 anys, llavors moltes vegades ja no esperen a fer-se això en 30 anys. Yeah. O, per un altre cantó, no es fan liftings en 35 anys perquè encara no s'ha despenjat la cara. No? Llavors, el que és l'edat d'accés a les cirurgies estan molt marcades per què és el que té el pacient i el que li preocupa. El que sí, en els tractaments no invasius, sí que amb això, doncs, he vist que amb un esperit de prevenir, doncs molta gent prefereix començar a fer-ho abans que no dilatar-ho quan ja es veu un problema.
En el tema de la cirurgia estètica o plàstica, quan pesa la part psicològica en cada consulta? Pesa molt a l'hora de prendre una decisió del com s'ha de fer i qui ho ha de fer?
Bé, en molts casos la persona doncs, s'ho fa perquè és quelcom que li preocupa, que ella t'ho comenta. Jo em miro al mirall o jo vaig a l'estiu a la platja i no trobo un biquini que em quedi bé perquè no estan pensades les mides per això, etc. Aleshores, hi ha un component psicològic. No diríem que, ni molt menys, que la majoria de pacients els arribi a pertorbar el seu dia a dia, però hi ha un component psicològic que un cop assolida la cirurgia doncs, els ajuda a esborrar aquesta incomoditat que els hi va, diguéssim, surant cada dia en el seu pensament.
Clar, trobar-te millor amb tu mateix, doctor, que això és molt important també. Aviam, en quin percentatge es realitzen cirurgies plàstiques en qüestió d'estètica o en qüestió de salut? Quin percentatge hi hauria d'una cosa o l'altra, doctor?
Bé, això sí que és un... Això són unes xifres que no les tenim...
És una mica misteri, no?
Bàsicament perquè... Sí, bàsicament perquè el que és la cirurgia reconstructiva és una cirurgia bàsicament d'hospital, sobretot hospital públic, és, és un altre àmbit que no pas la cirurgia, diguéssim, estètica, que està en un àmbit privat. Llavors són dades que no es poden, diguéssim,
comparar,
perquè cas, seria comparable si tot es fes en el mateix lloc i en el mateix àmbit i dir, miri, doncs normalment doncs, es fan 60% d'una i de l'altra, però com que es fan en àmbits diferents i tenen context diferents, la cirurgia reparadora, per exemple, de càncer de mama està garantida per la Seguretat Social, és quelcom que està a disposició de qualsevol pacient, mentre que, per exemple, un augment mamari doncs, és una cosa electiva que qui decideixi pagar-s'ho i fer-s'ho s'ho farà. Mm-hmm. I aleshores no podíem parlar d'això d'uns percentatges realment coneguts.
Clar, tornant al tema de la gent jove, d'un doctor, personatges famosos, influencers, tant anima altra gent a que vulguin operar-se o fer-se retocs? Influeix molt, això?
És el nou paradigma. Sí, és el nou paradigma. Realment la gent jove a partir d'una certa edat ells se'n refien completament dels influencers i marquen el camí. O sigui, yeah. Inclús hi ha empreses que ofereixen serveis de cirurgia estètica que recorren amb ells per fer la publicitat, perquè això ha arribat en una generació i ja és així, i doncs canviarà.
No es podem escapar, no?
Les modes i... Sí.
I sobretot...
No, a partir d'una certa edat cap a baix, avui en dia és influencers, Instagram i aquest tipus de...
Sobretot saber posar-se en mans de professionals del sector i no deixar caure en mans d'intrusos al sector, que lamentablement suposo que també n'hi ha, i contra els que vostès combaten, i molt bé. No tenim temps per res més, sinó per agrair al senyor Joan Fontdevila, que és cirurgià plàstic i vicepresident de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, que ens hagi atès. Gràcies, bona tarda i fins a la pròxima ocasió, doctor.
Gràcies a vosaltres.
Deixem de costat el tema de la cirurgia estètica. Després d'aquesta intervenció del doctor Capdevila, del doctor Fontdevila, millor dit, fem una petita pausa, bones recomanacions publicitàries, i després el convido a donar una volta pel barri de Sants, anirem a visitar el polèmic centre social de Can Vies. L'escoltarem als veïns, que estan molt i molt queixosos.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor.
Estén moviéndose en Internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés en tienda, web y app.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes Energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els veïns del centre social Can Vies, al barri barceloní de Sants, i ocupat, recordem-ho, des de l'any 1997, contemplen amb molta preocupació com l'alcalde Jaume Collboni no ha donat un pas endavant per desallotjar aquest espai. És un espai que té en peu de guerra tots aquests veïns de Sants per les festes i, sobretot, les gresques que hi ha muntades divendres, dissabtes i també diumenges. Ens han explicat que confiaven que amb la sortida d'Ada Colau de l'Ajuntament tot canviaria, però sembla sí que no ha estat així. Yasmina Naranjo.
Els ocupats de Can Vies continuen amb la seva activitat habitual, festes i actes d'incivisme cap als veïns. El José Juan, un dels veïns afectats, manifesta el seu malestar per haver de conviure amb persones que no respecten la llei.
Nos ponen al mismo nivel, gente que está ocupada con gente que paga sus impuestos, tiene su piso, todo legal. Es absurdo. Eso es una privatización de un espacio público. Ese espacio es de todos los de Sants, no es de ellos. Y lo han privatizado para su uso. Tienen una especie de chalet allí, hacen comidas y fiestas cuando quieran. Y esto no puede ser. Estamos intentando pues solucionar el tema.
A més, explica que tots els residents del barri esperen l'actuació immediata del govern municipal, liderat ara per Jaume Collboni, perquè posi fi al conflicte i s'estableixi la pau entre els veïns.
Ahora que ya no está Barcelona Comuns en el ayuntamiento, queremos una reunión con la nueva regidora a ver ahora que está sola qué dice. Y también nos reunimos con el Bernat Batlle, que era el jefe de la policía, y también nos dijo que claro, como la alcaldesa era la Colau, pues se está apoyando y es muy difícil, pero que si mandasen ellos lo solucionarían. Pues bueno. Ahora tiene la oportunidad de ver si tienen palabra o no.
Finalment, lamenta que això no només els hi passi a ells amb l'edifici ocupat, sinó que també es queixa del soroll, la delinqüència i l'incivisme que es respira a les vies públiques de Barcelona des de que va entrar Ada Colau a l'Ajuntament.
Gràcies, Yasmina. Quan parlem d'allò que els passa a les dones, sembla que tothom visqui a Barcelona o una gran ciutat i que totes les lluites i les coses a conquerir doncs passin per un decorat de llums i també de semàfors. Però no és així. Les dones del món rural es reivindiquen. Què en pensen tot plegat, aquestes dones del món rural ens han explicat que han arribat ja al seu moment i que aquestes dones han estat sempre un pilar dins de l'economia agrària, tot i que molta gent doncs, encara li sorprèn la imatge de la dona pagesa. Una dona com, per exemple, la Mireia Vidal, que ha explicat la seva experiència a Herrera en Cope Catalunya i Andorra. Amb ella hi ha estat la Mara Rodríguez.
Desafortunadament, Carlos, les dones del món rural sovint s'enfronten a desafiaments addicionals en termes d'accés a oportunitats laborals. La Mireia Vidal, sòcia de l'Associació de Dones del Món Rural, diu que sempre han estat invisibilitzades i que per aquest motiu es va crear aquesta organització.
Si tu penses que al món rural sempre et ve al cap un pagès, no una pagesa. I, de fet, al costat d'un pagès hi ha una pagesa que treballa igualment i cuida dels animals de la casa. Per això va néixer l'associació, per realment creure'ns una mica, empoderar-nos que som importants, que hi som, i sobretot fer saber que hi som.
La Mireia creu que la societat ni tan sols creu que existeix la dona rural, perquè tradicionalment aquest sector està molt masculinitzat.
És un món que està molt masculinitzat i llavors nosaltres el que pretenem és de dir estem aquí i se'ns ha de tenir en compte.
Els sous de les dones del món rural són molt inferiors als dels homes i la Maria explica que fins i tot moltes no estan donades d'alta a la Seguretat Social.
Cada vegada la dona té més formació, inclús estem batallant perquè això no passi i a poquet anar prenent el nostre trosset d'espai perquè fins ara no teníem ni espai.
La Mireia sent que la situació d'igualtat millora molt a poc perquè creu vivim en un món amb moltes desconnexions entre l'entorn urbà i l'entorn rural.
Avui estem parlant de les dones rurals que reclamen polítiques per fer viables les empreses agràries. És el missatge que es va escoltar no fa pas gaires dies en el primer congrés de l'associació que les aplega amb la senyora Rosa Domènech al capdavant com a presidenta. Podem parlar amb la Rosa ara mateix. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, per moltíssima gent, per alguna gent, encara sorprèn una mica la imatge de que hi hagi dones pageses. Això hauríem de començar a aparcar-ho, veritat, Rosa, o què?
Oh, i tant, ja fa temps que hi ha molta gent que és professional d'aquest sector, igual que d'altres sectors, però que hi ha moltes dones al capdavant de moltes de les empreses agràries que estan al voltant de tot el nostre país.
Clar, perquè, a fi de comptes, els que coneixem una mica el món de l'agricultura i de la ramaderia, la dona ha estat sempre un pilar important dins de l'economia agrària, veritat?
Bueno, ha sigut sempre el pa de paller de totes les empreses, de fet. Sempre hi ha hagut una dona a totes les empreses i treballant al camp. i després treballant a casa. Vull dir que sempre han sigut un cap visible.
Mm-hmm. En el teu cas, en el cas de la Rosa Domènech, has tingut referents femenins dins d'aquest sector del món de l'agricultura i la ramaderia?
Bueno, més que referent, jo sempre a casa no he tingut, en el meu cas personal, no he tingut cap tipus de problema. El meu pare sempre ens ha tractat igual al meu germà que a mi, i la meva mare ha sigut una de les punteres i de les dones pageses treballadores al meu poble. Mm-hmm. Vull dir que ho tinc bé. Ho he tingut bé amb el pare i amb la mare.
Continues,
però
doncs,
hem de lluitar per als que no ho tenen.
Continues, doncs, la nissaga. D'on tens exactament, Rosa, de quina
jo
localitat?
Jo soc d'un poble molt petit, que es diu Vilalba dels Arcs, a la comarca de la Terra Alta.
Ah, i si no estic mal informat, tu ets, com deia, pagesa i empresària, no?, del sector vitivinícola, veritat?
Sí, agricultora i enòloga.
Des de sempre.
Des de vaig començar treballant en una cooperativa i després ja em vaig instal·lar amb el meu home a l'empresa familiar. Mm-hmm. I segueixo treballant amb ella.
Ja. I escolta, què t'ha portat a convertir-te en una empresària? Com va estar això? Ja, com vas fer el gir?
Bueno, al final no deixem de ser no empreses, sinó que som autònoms.
Yeah.
Nosaltres treballem que transformem el nostre propi producte i, per tant, el que intentem és donar un valor afegit al producte que estem produint, que en aquest cas seria el raïm.
El raïm. Molta gent es pensa que tothom pot ser pagès, Rosa, però jo crec que cal una certa formació. El món agrari s'ha professionalitzat, ha de ser per professionals, ja?
Evidentment, com tots els mons. Nosaltres és el que estem intentant reivindicar, que això és un món professional, que has de ser molt professional per a poder treballar. Avui en dia ser pagès no és anar al camp i ja està, sinó que hi ha moltes més coses que comporten, com el funcionament del rec, portar un tractor, els tractors van amb ordinador. Vull dir, si no tens una mica d'idea d'electrònica, tampoc no pots treballar. Vull dir que, evidentment, abans semblava que no fos una professió digna,
sí, sí, sí,
o un
sí, sí.
treball digne, i nosaltres el que hem intentat és dignificar aquesta professió i dir que som professionals del nostre sector. De fet, el Congrés va servir per anar això.
Clar, i que les noves tecnologies també arriben al món del camp, veritat, Rosa?
Increïblement, necessitem tecnologia per a tot. Clar.
Escolta una cosa, la formació facilita l'entrada de la dona al sector agrari? És un plus, això? Què creus?
Bueno, tenim la sort de tenir les escoles agràries, quasi totes les comarques o a gran part del territori català, i això fa que hi hagi molta professionalització al camp, des de petits, i després també quan a les dones, vull dir que ho tenim prop de casa, i ja si llavors si vols professionalitzar encara més, doncs ja pots agafar una carrera d'agrònoms o d'un altre tipus de carrera, d'estudi, però evidentment les escoles agràries fan un paper molt important.
Ara hi ha més noies que s'hi volen dedicar professionalment al món de l'agricultura, al món del pagesia?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Ara totes les dones que volen ser pageses són perquè realment tenen el tarannà per a ser-ho.
Aquest congrés que vau fer aquest mes de novembre, si no m'equivoco, a Sant Bartomeu del Grau, quantes dones us vau aplegar en aquest congrés, que era el primer de l'associació?
No, perdona, el congrés va ser al Mont Sant Benet.
Al Mont Sant Benet, val.
Sant Fruitós de Bages,
val. Doncs vinga, quantes dones us vau aplegar en aquesta trobada?
Vam aplegar unes 150, més de 140 persones, de les quals la major part eren dones. Hi havia algun home, evidentment, però perquè era un congrés tant per homes com per dones, perquè era un congrés pel sector primari, però estem molt contentes perquè vam aplegar moltes de les dones del nostre sector.
Molt bé. Doncs Rosa Domènech, presidenta d'aquesta associació de dones rurals, empresàries del món de l'agricultura, gràcies per atendre'ns, enhorabona per la iniciativa i, evidentment, endavant amb el vostre projecte, i un projecte motivador perquè la dona s'impliqui també, com sempre ho ha fet en el món de l'agricultura. Gràcies, Rosa, i bona tarda.
Bona tarda. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu a la vostra ràdio.
Doncs deixem a la Rosa amb el seu projecte de donar empenta al món de les dones dins de la pagesia, i tornem a la ciutat de Barcelona, a la capital. Ja hi ha en marxa la primera fase del nou passeig verd de la Gran Via. Ha de connectar aquest passeig amb el Parc de les Glòries. La infraestructura s'ubica entre els carrers Saragossa i Bilbao i ha estat el Joaquín Soneira.
11,4 milions d'euros costarà la primera fase del nou passeig verd a la Gran Via de Barcelona. La comissió del govern de l'Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte d'urbanització de la primera de les dues fases. Laia Bonet, tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, explica l'estructura del projecte.
El que fem amb aquest projecte és que té dues fases. La primera començarà a gener del 24 i començarà doncs, amb tota aquesta urbanització de la part muntanya d'aquest tram de Gran Via.
La segona fase, anomenada Tram Mar, iniciarà al principi del 2025 i s'abordarà la urbanització i el desdoblament dels rails del tramvia.
A principis del 25 començarem amb una segona fase, que és la banda mar. La banda mar és la part més important d'aquest tram, perquè, a més, és on hi anirà el desdoblament de la via del tramvia. I ens aniríem fins a primavera del 26 en aquest segon tram.
El consistori subratlla que el verd serà el protagonista del passeig amb una arbrada del 21 metres d'amplada, carrils per bicicletes, busos, tramvia i trànsit veïnal, amb detalls com paviments amb colors clars per disminuir l'efecte del calor a l'estiu.
I a Girona, les entitats socials han detectat més persones que dormen al carrer en cotxes o en naus buides que hi ha a la capital gironina. En aquest sentit, s'han organitzat una desena d'activitats dins de la campanya de les persones sense llar. Sergi Pedro, en què consisteix aquesta campanya?
La campanya organitzada per l'Ajuntament de Girona, Càritas i Traçant Camins pretén consciència a la ciutadania sobre la situació dels sense sostres. Avui ja s'ha inaugurat la primera de les 10 activitats, una exposició de plafons amb fotografies repartida arreu del Pont de Pedra. A banda, al llarg de la setmana també es durà a terme una conferència, una tertúlia, una intervenció artística, entre d'altres. La presidenta de Càritas diocesana, Dolors Puigdevall, destaca la importància d'aquesta iniciativa.
Aquesta campanya ens tornem a afegir per visibilitzar, perquè hi hagi a nivell personal també una mirada diferent cap a aquestes persones, qui són, les veiem, i perquè doncs, les administracions corresponents tornin a remirar i projectes que estaven en mente, doncs estan ara potser més propers per trobar solucions.
A banda d'aquesta campanya, també s'està treballant per tal que algun altre municipi de la demarcació pugui obrir un centre de baixa exigència pels sense sostres, ja que l'altre que hi ha en el territori acull usuaris d'arreu de la regió i està desbordat.
Joan Ballori, què tal? Benvingut.
Hola, Carlos, bona tarda.
Com cada dia a les 3 i 5 arribarà puntualment Esports Cope, i avui també amb un altre nom propi, deixem el de Gavi, però ara tenim el de Ter Stegen. Què passa amb Ter Stegen, aviam?
Doncs que continua amb molèsties a l'esquena, el porter alemany del Barça, i encara estem pendents de si podrà jugar el dissabte a Vallecas contra el Rayo o no. El tema és que no s'ha entrenat aquest matí encara amb el grup, per tant, és dubte, no està descartat. Demà encara al Barça li queda un entrenament abans del partit i després d'aquest entrenament Ter Stegen prendrà una decisió. Per cert que Ter Stegen està rebent en aquests moments els Premis Marca, ha guanyat el premi al millor jugador de la Lliga de la temporada passada, també el Premi Zamora, també guardonats en aquesta gala, futbolistes del Barça com Lewandowski o Pedri. El Barça que finalment podrà inscriure el davanter brasiler Vitor Roque per cobrir la baixa de Gavi, i aquesta és la prioritat ara mateix de cara al mercat d'hivern. A l'Espanyol sentirem Brian Olivan. A la Champions femenina, dic que el Barça va guanyar i al camp de l'Eintracht de Frankfurt en la segona jornada de la Champions per 1-3, i que en bàsquet tenim avui partit d'Eurolliga. El Barça juga a la pista del Maccabi, que està jugant els seus partits, el Maccabi de Tel Aviv, a Belgrat.
Magnífic menú preparat avui, Joan?
Molt bé.
Us escoltem a les 3 com sempre, Doncs vinga.
Fins ara, gràcies.
Molt bé. Dinarem amb els d'esports, però anarem amb la Montse Rodríguez, a la linterna.
En lloc de perejil, ellos ponen césped del campo.
Ai, escolta, m'agrada més el julivert, més bo que el...
Sí? Ui, a mi el julivert, quan vaig a Portugal posen massa.
Sí, tot el julivert, estàs en tota la salsa, Rodríguez.
Això sí, això sí.
Va, parlem de la linterna, que arriba a les 7 al punt de la tarda. Avui temes estrelles són la cirurgia estètica, que té un boom increïble. Tu en qui abordaràs aquesta qüestió? Amb els joves, crec, eh?
Doncs parlarem concretament sobre el tema de les operacions relacionades més amb el tema de l'obesitat, i ho farem com afecta això psicològicament a la gent que es fa aquest tipus d'operacions. Ens ho explicarà la Patricia Barca, que és coordinadora del grup de treball i tractament psicològic del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Molt bé. I una altra qüestió que també estem posant avui sobre la taula i que l'estem posant en antena és el món de la pagesia, les dones pageses.
Sí.
Una cosa curiosa, no?
Sí, mira, estan empoderades i ha arribat el moment, diuen, de que el també sigui territori d'elles, i per això estan fent cursos de tractoristes només per dones, i atenció, l'ossada, perquè estan esgotant les places en pocs dies. Avui en parlarem amb una tractorista que es diu Esther i ens explicarà una mica quina és la seva feina.
Continua Migdia Cope amb Pilar García Muñiz.